12 i 10 minuts, tercera hora del Sant Cugat a fons. És dilluns, toca abordar la tertúlia esportiva. Avui tenim molts temes per posar sobre la taula. El derbi que ens deixa ahir aquest resultat de 4-0, aquesta bona imatge del Barça i podríem dir mala imatge de l'Espanyol. Això sí, hem de recordar que s'enfrontava a tot un líder, a tot un Barça. De moment encara no ha sumat cap derrota en el que ve de Lliga. Tenim també per posar sobre la taula la candidatura, la pilota d'or. Avui s'entrega. Serà Messi, serà Cristiano Ronaldo o serà Andrés Iniesta qui la reculli? També comentarem la del futbol femení. Per tot això tenim amb nosaltres aquesta hora Jesús Galindo, cap de la secció de futbol de Mundo Deportivo. Bon dia.
Bon dia.
Josep Maria Félez, president de la Penya Blaugrana Sant Cugat. Bon dia.
Oh, bon dia, tingueu.
Joan Carles Galofré, cap de premsa també de la Penya Blaugrana Sant Cugat. Bon dia.
Molt bon dia.
I Marc Lorenzo, expert en futbol femení, analista, comentarista per Barça TV. Molt bon dia.
Molt bon dia a tots i bon any.
I bon any a tots, exacte. El Marc el recuperem després d'un parell de tertúlies, si no m'equivoco, Marc.
Sí, de dues baixes que...
De compres, de fer la carta als Reis i aquestes coses, eh?
Sí, exacte, comprant carbó, sobretot.
Repassem una mica els resultats que ens deixa aquesta jornada número 18. El partit avançat de la jornada disputaven el Saragossa i el Betis. Victòria del Betis per 1-2, per cert, d'aquí uns instants tindrem a l'Antoni Rodríguez, el president del Centre Popular Andaluz, al telèfon. L'hem convidat a venir avui a la tertúlia, no podia fer-ho, però ell ràpidament ha girat la volta al mig. Jo ha dit, si no puc entrar, venir en persona, per què no entro per telèfon? Doncs el tindrem d'aquí uns instants per comentar la situació del Betis, que ara mateix és cinquè a la Lliga. Sevilla 1, Osasuna 0. No estarà tan content en aquest cas per aquest resultat l'Antonio Rodríguez, però vaja, també hem de deixar que el Sevilla vagi sumant els seus punts. Granada 1, València 2, Deportivo de la Coruña 1, Màlaga 0, victòria important aquesta pels gallecs. Llevant 3, Atlètic de Bilbao 1, nova derrota del conjunt de Marcelo Bielsa. El Barça 4, Espanyol 0, que ja hem comentat. Celta 3, Valladolid 1, Mallorca 1, Atlètic de Madrid 1 i Real Madrid 4, Real Societat 3. Queda pendent el partit entre el Rayo i el Getafe. Com dèiem, parlarem d'aquí uns instants amb l'Antonio Rodríguez sobre aquesta victòria del Betis al camp del Saragossa. Abordem primer a tot el derbi, no sé qui vol començar i com resumiríeu el partit d'ahir. Tothom posava en dubte ràpidament abans de la mitja hora el plantejament d'Aguirre. Josep Maria.
Bé, jo el que vaig veure, jo no miro els partits dels altres clubs mai, i ahir vaig veure l'Espanyol en directe per dir alguna cosa, i penso que és bastant... ho té bastant més cru del que em sembla, perquè vaig tindre la sort el dissabte de poder veure 20 minuts al Depor i veig que es van posar les piles, van canviar d'entrenador, es posen les piles perquè tothom vol salvar estar a la primera divisió, perquè és un abisme entre primera divisió i segona divisió, i aleshores vull dir que s'espavini perquè ho tenen molt malament això, no van passar del mig camp, sembla ser, a pesar que van tindre dos jugades de gol que podrien haver marcat.
Sergio García i el Vin van tenir-ne dues de molt clares. Correcte. I a més van perdonar de mala manera. El programa, i aquí en aquesta casa, i tenim, si des d'ahir no ha canviat la seva opinió, que no ho crec, un confessat perico com és el Raúl Orgales, el nostre tècnic de so, i de fet ell, Josep Maria, ja ho veia venir això. Ell diu que és realista i més, porta tot l'any dient que l'Espanyol tindrà problemes per salvar-se.
I a més està demostrat que la Pochettino no tenia tota la culpa, perquè, per exemple, el cas del Simao, que el Pochettino no feia jugar, i es va demostrar perquè ni es va moure, ni corre, ni fa res. Està claríssim.
Per tant, Josep Maria, la conclusió que treus del partit és que l'Espanyol vist en directe...
Si no,
des de
no té res a veure que s'enfrenti al Barça, perquè el Barça és un club d'una altra galàxia i, per tant, hi ha una superioritat tremenda sobre tots els restos, no? Però, de totes maneres, l'actitud sobre el camp, han vingut equips més baixos de taula que l'Espanyol, que és difícil ja, però passar per aquí ja, han donat molta guerra.
És difícil, sí, de fet només hi ha el Depor i l'Osasuna ara per sota de l'Espanyol, i com dèiem ahir el Depor va guanyar.
Però fixeu-vos que el Depor a casa seva contra el Barça va fer un partidàs impressionant, va intentar lluitar i van ser que va quedar 3-4 o així.
Partit ajustat, exacte, va ser un partit de boig, de molts gols.
Sí.
Jesús Galindo, com es va viure aquest partit des de la redacció de Mundo Deportivo?
Ho comentava abans de començar la tertúlia, que des del minut 1 veies que era molt fàcil, que era un partit molt fàcil, i això, clar, això és de mèrit de l'Espanyol i mèrit del Barça. Jo, valorar l'Espanyol, el que pugui fer d'aquí a final de temporada, que ho passarà malament, que patirà molt, sí, però valorar-ho per aquest partit tampoc seria just, seria massa just, perquè, vull dir, el Barça està en un moment de forma que li surt tot bé.
Recordem que l'Espanyol, des que té Aguirre al capdavant com a entrenador, em sembla que encara no havia perdut, no?
No havia perdut.
Tres empats,
són victòries, però vaja.
Jo crec que l'Aguirre és molt bon entrenador per aquestes situacions, us vaig dir abans que fitxés, que jo promulgava el seu fitxatge, l'únic de la tertúlia que el promulgava, ho vaig dir des de llavors. Jo crec que és un entrenador que, a veure, que potser davant del Barça no va saber què fer, no va saber com reaccionar i així, però els espanyolistes tenen que ser una mica més optimistes, mirar el futur després d'aquest partit. Sí. Aquest partit, un parèntesis, oblidar-se d'aquest partit, i és a partir d'ara que l'Espanyol té que demostrar a veure si pot o no pot salvar-se. Que patirà, segur, perquè la situació que està és per patir. Però l'Aguirre és molt bon entrenador per aquestes situacions. Insisteixo, és molt bon entrenador.
Acabem la ronda amb el Joan Carles, que ho feia amb el Marc Lorenzo. Si voleu, parleu de l'Espanyol, com han fet Josep Maria Félix i Jesús Galindo, i després parlem del joc del Barça.
Jo, la veritat és que el Barça juga una altra cosa. O sigui, no... és un altre futbol. Llavors, l'Espanyol el que ha de fer és intentar fixar-se en la seva lliga, que no és aquesta, és una altra lliga, i té possibilitats. El que passa és que ha de millorar moltíssim. Ha de millorar moltíssim, perquè ha d'impregnar sobretot més confiança, més esforç, més... Veies els jugadors que anaven voltant sense saber molt bé cap on anar, no? I llavors, doncs, això contra el Barça són 3 punts o 6 punts al llarg de la Lliga, que ja saps que més o més els tens perduts, igual que contra el Madrid, però han de canviar el ritme, han de canviar l'actitud. I em quedo sobretot amb la tornada del Tito a la banqueta. Vull dir, això és molt important, no tant pel joc, sinó per la continuïtat d'alguna forma del compromís de l'equip com a conjunt, i això, vull dir, no sempre s'acaba notant, no? I ahir va ser un partit molt fàcil, van jugar 30 minuts només, vull dir, aquí van podien haver sortit amb 8 o 9 gols, sense exagerar, però van posar automàtic, o sigui, fins als 30 minuts van jugar en manual, i llavors els 30 minuts van posar automàtic per acabar el partit ja i pensant en el següent equip, el segon encontre.
Marc.
Sí, bueno, començaré parlant de l'Espanyol. L'Aguirre va dir que ahir es posaria la samarreta gratis. Jo ahir me l'hagués posat pagant, la de l'Espanyol, perquè per veure el Barça en viu jugar és espectacular. Està en un moment esplèndid, ofega els rivals, no els deixa pràcticament poder tocar dos tocs la pilota seguits, no els deixa avançar o sobrepassar el mig del camp, i després mou la pilota en una velocitat de vertigen que ningú equip, doncs, pràcticament la veu, que cansa i crema el rival psicològicament i també físicament, i res a dir. O sigui, el Barça està en un nivell d'engranatge que li surt tot, és més vertical que mai, toca ràpid, el primer toc fa parets de memòria, li fa rondos al rival quan ja veu que està 4-5-0. No sé, és una mica el Globetrotters ara del futbol, no es pot dir res més. L'Espanyol va tenir un partit, doncs, que se li va plantejar molt difícil des del primer minut, i a partir d'aquí l'Espanyol ha de jugar la seva lliga, que ara crec que rep el Celta i el Mallorca, dos rivals directes, allà està la seva pugna, o sigui, ni més ni menys.
El joc del Barça, Josep Maria i Jesús, que potser sou els que menys l'han comentat, el Joan Carles i el Marc ja hi han entrat, continua l'any tal com va acabar el passat, eh?
Jo et dic que va haver alguns personatges que han dit que és avorrit el joc del Barça. Penso que és desesperant pels contraris. Avorrit no, perquè precisament és igual el que faci el contrari. El bo és precisament el que comentava fa el Marc fa un moment, és aquestes parets que es veuen en moments donats al partit, que es trenca la paret perquè un altre jugador no ha marxat cap a una altra banda, no? Però juguen de memòria, que és una paraula molt difícil de dir amb el sentit de dintre un terreny de joc. Tots els que hem jugat a futbol es veu, i evidentment és desesperant pel contrari, que estan jugant a un nivell impressionant.
Clar, és que és avorrit pels rivals del Barça.
Correcte.
Els rivals, sobretot aficionats, perquè el que és amant del futbol ha de reconèixer que aquest futbol que practica el Barça actualment, que ve temps practicant-lo i que ara ha fet alguna millora respecte als anys anteriors i així, vull dir, és espectacular jugant a futbol, jugant de memòria, com dieu, vull dir que no cal ni que es mirin, tothom sap on trobarà l'altre jugador que li agafarà la pilota, vull dir, és algo que jugant així és molt, molt difícil per aquest Barça, i que els reptes d'aquest Barça aquesta temporada, ho apuntàvem a l'última tertúlia, ja no sabem quins són. Vull dir, jo la dubte és, perdrà algun partit? Ja no sé jo quan perdrà, sinó perdrà, perquè jo començo a dubtar que el perdi jugant com juga. Que té que arribar potser un moment, però és que començo a dubtar-ho, perquè és que, bueno, partits que jugaven menys bé els treien endavant, partits que juguen bé és un espectacle, vull dir, està imparable aquest
Barça. Estem parlant de forma... Sí, és que és el que dius, semblen del com juga, a la velocitat que juga, que és impossible que ningú equip li pugui prendre la pilota, però també és quan no juga en pilota, el poc temps que no juga en pilota, és que no et deixa perquè t'asfixia, i això ho fa als 90 minuts, cosa que jo només ho havia vist a l'època de Rijkaard i Guardiola, però que no ho mantenia els 90 minuts. Però és que ara és als 90 minuts que ha d'estar a l'equip físicament espectacular per poder mantenir aquest ritme, aquesta exigència, que al rival l'acabes matant. És que no pot fer res.
I una cosa molt important també és que no és un equip d'11 jugadors. O sigui, tenen com 18-19 jugadors de primera fila
que poden jugar titulars.
I que entre un no t'has donat compte si has anat a mullar el lavabo o el que sigui, has tornat, o sigui, no hi ha cap diferència. O sigui, hi ha canvis i tot segueix igual. O sigui, no hi ha cap tipus de diferència, per la qual també ens dona molta tranquil·litat a nivell de lesions o de targes o el que sigui, de que entrarà un i potser ho farà millor, encara, si és possible, ho farà millor que el que acaba de sortir. No? Vull dir que...
No, i el que deia el Marc és que físicament és espectacular, perquè en 4-0 perdien la pilota i mossegaven, pressionaven allà, anaven a robar-la un altre cop, a tindre-la, vull dir, ostres, veure un equip que amb un 4-0 t'està encara lluitant a aquest nivell, dius, ostres...
I el Messi, o sigui, això no ho fa el Puyol, vull dir, no, això ho fa el Messi en minut 85...
Xavi, Iniesta i Messi.
I no els cuidem Pedro, eh?
Sí. No els cuidem Pedro.
Sí. Crec que és el principal impulsor d'aquesta pressió, però com diu el Joan Carles, a darrere hi ve fins i tot Messi, vaja... Ja sabem, Messi, tot el que ha guanyat i tot el que té per guanyar per davant.
I dintre d'ho bé que va estar
l'equip...
Avui mateix
la pilota d'or podria caure a les seves mans, quarta.
I dintre d'ho bé que va estar l'equip, l'Iniesta, un altre cop espectacular. No sé, penseu ho mateix, però ostres...
I jugant d'extrem, que és com se li tenia més dubtes de si no rendia tant. Però ahir vaig pensar, a mi, jugant d'extrem...
Que jugant d'extrem va donar unes pilotes que dius, ostres...
I Busquets també, eh?
I Busquets.
Aquests moments el Barça està rebentant rècords propis. Sí, em sembla que la setmana que ve cau un rècord i guanya
cada partit que pot caure un rècord
ells mateixos de la temporada de fa dues temporades.
L'únic rècord negatiu és que Messi no va marcar.
Va marcar un
penal, que va marcar un gol només, vaja, que ja no va fer dos.
Estan crisis.
No hi hauria d'haver dilema a les grades del Camp Nou aquest cop entre Alexis i Villa.
No, van jugar els dos a la vegada.
Perquè van sortir els dos però com a suplents.
Pràcticament, i els dos a la vegada van sortir al camp, amb un poc de diferència de minuts.
La gent demostra la seva alegria quan surt el Villa, però penso que és una miqueta per compromís, perquè en aquests moments jo no veig que no té posto al Barça. No, té posto com a suplent, evidentment, no? Però que està, encara li falta molt per agafar la forma. No ens oblidem que la gent no ho veu, això. És una lesió greu, greu, de les més greus del futbol. Per tant, ha estat molts mesos llargs, i li costarà agafar aquesta forma. Mentre no li quedi alguna seqüela d'aquelles de por, eh? Per tant,
sí, però és la tranquil·litat que apuntàvem ara, vull dir, és que aquest Barça és igual, si el Cesc es lesiona, surt un altre i ho fa tan bé o millor. I si el Villa, les circumstàncies el porten a tindre continuïtat, jo estic segur que ho farà tan bé o millor que l'altre món que supleixi, vull dir que és igual. Vull dir, treus el Thiago i et funciona. Treus el Mascherano i l'entrega del Mascherano és impagable amb aquest equip.
Per cert,
encara que no sigui titular, és que és impagable la feina que fa aquest home.
Ahir em vaig enterar, el punt impressionant d'aquests jugadors està amb el de Mascherano, que la seva família se'n va anar a Argentina a celebrar els Nadals, i ell es va quedar a Barcelona per entrenar, perquè no estava bé de forma. Va dir-ho ell, pròpiament. I a més va dir, diu, a mi no em paguen per jugar, diu, a mi em paguen per entrenar. Això és veritat. És veritat, és dir,
no, que quan ha sortit al camp és que és imparable. Per mi és un dels grans fitxatges del Barça.
Sí, tant.
El Mascherano, que diu, quan el necessites el tens i et respon. Que vas a, clar, bueno, tens al davant el Puyol i el Piqué, clar, i tens el Busquets, si ho vols posar més endavant a May, clar, és que dius, bueno...
I Song, què passa amb el fitxatge de Song?
Bueno, està aquí, es necessita per alguna cosa, es necessita quan hi ha un d'aquestes baixes, perquè el Puyol entra a tope i sempre ha solucionat el camp, i es necessita el Mascherano, es necessita el Song, vull dir que això és normal.
I quan ha jugat tampoc ho ha fet malament.
No fa malament, no.
També és un dels que respon.
Se l'ha obligat a més a jugar de central.
Menys a l'Alexis respon tothom.
I perquè les samarretes porten número,
ja,
però...
Ja sabia
que... Qualsevol jugador pot sortir amb la samarreta que vulgui, jugar al lloc que sigui, en aquests moments.
En aquest Barça.
En aquest Barça, sí.
Una nova victòria del Barça, com deia el Jesús, cada cop ens comencem a plantejar si pot ser cert que arribi al final de Lliga i que aquest Barça no hagi perdut cap partit. Veurem.
És que pot ser.
Tot just tant estem al mes de gener, però la cosa pinta bé.
No, sí que perdrà partits.
Sí, lògic és que perdi, sí, però és perquè... que jo començo a dubtar-ho ja.
No, perdran... Pensa que s'ha d'enfrontar, perdona, els mateixos rivals que ha tingut a la primera volta, eh?
Sí, però hi ha Champions, hi ha Copa del Rei, hi ha partits ja més complicats, les eliminatòries són més difícils, el físic també, evolucionar, doncs, també es va desgastant. A veure... no pot jugar 20 o 25 finals fins que acabi, o sigui, s'ha de dosificar i el bo és que hi ha una bossa important de punts per poder-ho fer a la Lliga, doncs hi ha una tranquil·litat absoluta en el qual i tothom ja és conscient de que es poden perdre i inclús s'han de perdre alguns punts per agafar una mica d'esbranzida, no? Vull dir que potser contra abans d'una Champions important, potser, ostres, va bé perdre un partit o empatar perquè la gent es posi una mica nerviosa i es posin les piles, no? Això inclús pot ser positiu, no? Vull dir, però deixem-ho així, vull dir, el rècord està molt bé, però l'important al final és guanyar títols, no?
A mi, de totes formes, em dona la sensació que els moments dolents que té tot l'equip, el Barça que té tot l'equip, el Barça l'ha passat, i l'ha passat guanyant.
Sí,
no? Perquè van haver-hi uns partits que no jugaven bé, però els treien endavant.
Sí.
Treien endavant.
Handel Sassuna,
que són amb els partits on es perden, el partit tonto que perds, és on es perden els punts, i no els ha perdut. A mi és això que em fa dubtar, que dius, bueno, si ha passat el batxe típic que passa en tots els equips, l'ha passat i l'ha passat guanyant,
sí. Té
que agafar-ne un de molt més gros, un socavón ja.
Difícil.
Darrere del Barça, l'Atlético de Madrid, ahir no va passar més que de l'empat a Mallorca. De fet, van empatar el conjunt local als instants finals en un arbitratge, Josep Maria, no sé si...
No he vist res del partit.
No has vist res. Mateu Lahoz, que es veu que va desconcertar...
És normal.
A tothom.
El millor àrbit
no per Mourinho. Sí, el millor per Mourinho, i per la resta, no sé... O s'apliquen tots un mateix arbitratge o aquest home va a la seva i li deixen fer, de fet, no? No hi ha ningú que li digui que no pot arbitrar així.
A veure, però és que el món de l'arbitratge, ho hem parlat també altres vegades, està tan malament, està tan sota zero, vull dir, el nivell d'arbitratge espanyol, vull dir que algú consideri que el Mateu Lahoz pot ser un dels millors àrbits que hi ha, i que em perdonin. Vull dir, a veure...
Però tu, Jesús, ja saps qui ho considera, això.
Sí, no, clar, el seu amic.
El que ha decidit deixar a Casillas per segona vegada a la banqueta.
Exacte,
jo considero que hi ha molta culpa de la Federació Espanyola, la Lliga de Futbol Professional, que s'ha de regularitzar uns estaments que estan molt malament, que és el cas de l'habitatge, per exemple, que depengui tot en Victoriano Sánchez Arminio, si no pot ser, i després les rodes de premsa, hi havia una diguéssim, una espècie d'entre els periodistes de Madrid a veure qui sortiria de la roda de premsa, si sortia el primer o el segon. Això no pot ser, és obligat, s'ha de castigar aquestes coses i s'han de posar sobre la taula. Ja penso que hi ha molta feina d'espatx per part de la Federació Espanyola i Lliga de Futbol Professional.
És que el futbol està, si analitzem, ja no és només això, sinó a tots els nivells. A nivell, les televisions ja, per qüestions econòmiques, manen sobre l'U esportiu.
Correcte.
Totalment. L'arbitratge és un senyor en plan dictatorial que decideix aquest senyor si se'n va a la nevera o no se'n va a la nevera.
Sí.
Jo insisteixo, jo no entenc perquè quan acaba cada jornada, si un àrbit... A veure, hem de diferenciar l'equivocació del mal arbitratge, perquè l'equivocació és possible i pot passar amb els fores de joc que hi van anul·lar el Barça. Jo l'equivocació l'entenc, encara que per mi cap dels dos ho era, però entenc l'equivocació, l'entenc que pot ser-hi, no? Però a vegades ja no són fallos que dius, bueno, que passen al davant seu, que donen una patada i la passen per alt, i que l'altre aixeca els braços i llavors amb aquest l'amonesten. Dius, home, a veure, hi ha uns criteris aquí, està des de les televisions, a l'arbitratge, a les reglamentacions aquestes que dius tu, que perquè els entrenadors tenien que tenir l'obligació de sortir. Sempre.
No, a la UEFA hi és.
Per qüestió de respecte. És que respecte al rival,
sí,
als mitjans...
A cada ciutat hi ha uns periodistes i, clar, volen veure el titular d'aquell equip.
Està el futbol, en general, està molt mal. Tot el que és l'estructura està molt malament. Necessita una neteja de cap a peus.
A nivell arbitral, per exemple, hi haurien d'haver-hi una coordinació inclús globalitzada a nivell europeu. Vull dir, o sigui, que els àrbitres passessin una sèrie de proves i que fossin totes europees. O sigui, per mi seria el més normal. Potser potser el cercle es tanca i les televisions també són les primeres interessades en que hi hagin debats, hi hagin errors arbitrals, perquè això també genera un món al futbol que sense això doncs potser seria diferent, no? O sigui que potser tot el... Perquè jo crec que si les televisions, que al final són les que manen una mica sobre tot aquest tema, volguessin solucionar-ho, ja ho haguessin resolt. Vull dir, potser a algú li interessa que el Sánchez Arminio estigui a la Federació Espanyola d'Arbitratge. Això és una reflexió que hauríem de fer.
És un comitè que genera ells mateixos propostes i diguéssim, avantatges, desavantatges, propostes, reglamentacions, ho decideixen ells. I hasta que no surti de la Delegació Nacional d'Esports...
Això hauria de ser europeu. És que els criteris... O sigui, no pot ser que Anglaterra et pitin d'una forma, a França d'una altra, a Espanya d'una altra... O sigui, això jo crec que en el món en el que estem ja globalitzat i en el futbol europeu també en aquest sentit, el normal és que hi hagués un criteri més unificat, entenc jo.
La setmana vinent, la jornada que ve, el Madrid visita el camp de l'Osasuna. Aquesta setmana Mendy Líber no va quedar gens content, precisament amb l'arbitratge també que va rebre en la derrota del seu equip 1-0 a Sevilla. Anem a l'altre equip de Sevilla, al Betis. Quan mira, escoltem-se els horaris de 12:15 i tenim ja al telèfon a l'Antonio Rodríguez, president del Centro Popular Andaluz. Bon dia, Antonio.
Bon dia, bon any, eh?
I bon any, exacte. Estem fent tertúlia amb Josep Maria Félix i Joan Carles Galofré de la Penya Blaugrana, amb Marc Lorenzo, comentarista del Barça Femení a Barça Televisió, i amb Jesús Galindo, del Mundo Deportivo.
Benvinguts a tots, eh?
Anem a parlar del Betis.
Bon any per tu també.
Bon any, diu el Josep Maria.
Igualment.
Anem a parlar del teu Betis. Tu content amb l'arbitratge, ara parlàvem de l'arbitratge?
Mira, això de l'arbitratge és una conyada. Perquè mira, el senyor Undiano Mayenco fa l'última setmana, l'última jornada abans del parón de Nadal, va arbitrar el Betis Mallorca i va pitar un penal fora de l'àrea. Tenia que estar a la nevera? Bé, no la van fotre a la nevera i l'altre dia va pitar al Granada amb el València i va expulsar un jugador sense tenir d'expulsar-ho. I què li fem amb aquest àrbit? No sé el que passa. Els clubs es juguen molts diners i tenir un jutge que faci aquestes coses, doncs no sé, és que no entenc. I més un Undiano Mayenco que anava molt bé, però no sé, de bones a primera, aquest senyor, no sé, anant de cap enrere i no jutjo bé. No, a veure, no s'hi pot posar en mans d'un senyor d'aquesta índole el futur d'una entitat que es juga molts milions a cap de l'any.
Anem a l'àmbit esportiu millor, no, Antonio?
Sí, anem a l'àmbit esportiu, perquè si no, malament.
Que esteu bé, home, que esteu cinquens.
Nosaltres estem jugant molt bé.
I empatats amb el Màlaga ara mateix.
Sí, el que passa és que no podem perdre a casa amb el Rayo Vallecano, amb el Granada i amb el Mallorca.
Sí, perquè fora...
Que perdem amb el Barça i amb l'Atlètic Madrid, molt bé. Però amb el Mallorca, amb el Rayo i amb el Granada no podem perdre. Ara estaríem 5 punts per sobre el Madrid.
Fora teniu millors números que qualsevol equip excepte
sí,
el Barça.
Hem guanyat 7 partits fora, eh? Ojo, eh?
No, els números ho diuen, exacte, eh? Ara mateix, i teniu pólvora dalt, eh? Amb Rubén Castro.
No, tenim pólvora amb Rubén Castro i saps què passa? El que tenim és un entrenador que juga molt valent. I un entrenador que juga molt valent se la juga. Vull dir que el Betis, no, a principi de temporada, no donava a ningú, ni nosaltres. Ni lo más bético del mundo dàvem un duro per el Betis. Perquè és verdad.
I mira, ara 9 punts per sobre del Sevilla.
I estem 9 punts, encara que ens van fotre 5, però des de llavors li va caure la mala sort. I mira, l'altre dia van guanyar de xiripa. I el de la corbata se salvó.
El de la corbata, què?
El de la corbata se va salvar de que lo fotessin fora.
Per aquesta victòria per la mínima, eh?
Home, clar.
Mendy Líber no va quedar content, també,
al
cantó d'Osasuna.
És que té raó, Mendy Líber. És molt fàcil pitar. Els àrbits, a veure, a vegades sempre no volem parlar, però hem de parlar, perquè a vegades fan malbé tota la feina de tota una setmana d'un equip sencer, de gent que són professionals. I els àrbits són professionals, però d'aquella manera. Volen ser professionals i treballar en un altre lloc. Als àrbits els passen com a molts polítics, que volen tenir dos sous. Saps?
Antonio, aquest diumenge a les 12 del migdia tots al Benito Millamarín, perquè
sí,
rebeu el Llevant, eh?
Juguem al Levante, és un bon equip.
Un punt per sota només, i tant si és un bon equip.
És un bon equip, molt treballat, molt veterà. Escolta, i el Juan Ignacio Martínez sabe lo que tiene entre manos. Ballestero, compañía, es... Bueno, nos falta Beñat. També a ellos le falta el Iborra, que es un buen jugador de mitad del campo. Pero lo que el Betis lo que tiene que hacer es hacer un fortín del Heliópolis, porque si no, malamente. Si no, han de guanyar fora, sempre.
Exacte, bé, tampoc està malament guanyar fora de casa, però...
Sí, perdre a casa no.
Però perdre a casa no,
no
és bo.
Perdre a casa no, perquè els campionats es guanyen a casa.
Quantes vegades hem sentit aquesta frase, eh?
Sempre. Això és veritat. Si guanyes fora i no guanyes de casa, malament.
Parlem del Madrid. Què us va semblar a tots plegats la decisió de Mourinho de deixar d'anar a la banqueta, de deixar Casillas a la banqueta, Adán titular, per tant entenem que per ell ara és el porter titular, Adán, Ara bé, pobre, deia aquest matí el Sergio, Dani, que no s'interpretés de manera irònica, però pobre perquè un partit que té opció de jugar a titular al Bernabéu, als 6 minuts l'expulsen.
Bueno, pero te encuentro una cosa que te voy a decir ahora mismo. Yo es que ahora mismo se está fraguando el segundo fracaso del señor Florentino. Y Florentino no vale como que dicen, ni pasar contigo. Es que Florentino...
Doncs mireu, aquests dies m'ha arribat que si s'amagava d'alguna cosa, ho feia Andorra, durant aquestes festes nadalenques, un hotel d'Andorra.
No sé si s'ha d'amagar Andorra o s'amagui on vulgui, o ja a Canadà o on sigui. Però el senyor Florentino està malant. I el que no se li pot donar a un senyor descerebrado, perquè està descerebrado, todas las manijas del Real Madrid, porque ahora no está jugando con el portero del Madrid, está jugando con un sello de identidad del Madrid, de la selección española y de muchos españoles, incluido mucha gente del Barça, porque quién no admira a Casillas, o quién no admira a Xavi, o quién no admira a Iniesta, está jugando con los patrimonios suyos. Es que ese señor, y es que yo anoche me enteré de un caso que pasó, bueno, no sé, que se ve que el jueves a Casilla lo nombraron por quinta vez consecutiva mejor portero del mundo. Y ninguno del cuerpo técnico de Madrid les ha felicitado, incluido el señor Caranca. ¿El señor Caranca quién es? ¿Un correveidile del señor Mourinho?
Bueno, a veure, Antonio, lo important és aquí és que hi ha una cosa molt important, que és que aquest senyor ha fet molt bé els valors del Madrid, la història del Madrid, ha perdut tota la guàrdia pretoriana que tenia i l'ha perdut de tota, perquè tot el Bernabéu i el Batxolai.
Perdona, per mi em sap molt greu això que li passi a Madrid i que li passi també al Barça. Tu imagina que amb el Barça ha passat moltes vegades, i més ho sabem els que portem molts anys aquí a Barcelona, a Catalunya, però saps què passa? Que no se li pot donar amb un senyor tota la manija, perquè faci el que vulgui, sense comptar amb els valors del club. Sigui el Barça, sigui Madrid, sigui el que sigui. No n'hi ha dret amb això.
Antonio, una última pregunta. Avui s'entrega la pilota d'or. Messi, Cristiano o Iniesta?
Per mi Iniesta.
Per tu Iniesta, eh?
Sí, perquè el Messi guanyarà més.
Però optimista que la guanyi Iniesta?
Jo li dono un 80%.
D'acord, a veure. I entrenador? Del Bosque, Guardiola...
Del Bosque.
Del Bosque, també.
Del Bosque.
Sembla clar que és el gran favorit. De fet, Mourinho...
El gran favorit, i a més, ho ha de guanyar ell per tota la trajectòria que té i per lo que ha fet mai ningú seleccionador i ha guanyat Campionat d'Europa, Campionat del Món i Campionat d'Europa seguit. Bueno, a veure, no és que sigui com un entrenador de club, però, esclar, els entrenadors de clubs avui dia, com Mourinho i companyia, no fan res. Tenen els seus atlàteres al costat que fan la seva feina, saps?
A veure si algun dia guanya Pepe Mel.
Molt bé, Pepe Mel és el millor entrenador del món.
Antoni Rodríguez, gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres, bon any.
I bon any, bon any.
Que vagi molt bé.
Acomiadem l'Antonio aquí, perquè si no us quedeu vosaltres sense parlar, eh? Entrem ja a la pilota d'or, si us sembla. Abans, una mica en relació del que ara tractava l'Antonio, recullo un parell de tuits del Joan García, editor d'Esports d'aquesta casa, d'ahir, en referència al partit de l'Espanyol. Ell també és perico, deia que era un suïcidi defensar amb la poca intensitat defensiva amb què es feia. Festa de gols, deia, ai mexicanito, que estos no són el Madrid, juegan a futbol. Una mica el que dèiem, no? El plantejament d'Aguirre, podem entendre que quan va sortir el Bernabéu s'ha d'entendre que juga amb el Madrid, però que el Barça juga un altre futbol. I l'altre, que no hem comentat, són aquests crits de segona a l'Espanyol. Bé, des del cantó dels pericos es pregunten on són aquests valors que el Barça...
Jo això ho desaprovo totalment. Sempre ho he desaprovat. I us continuo desaprovant, vull dir, no, jo crec que són crits que sobren i que, a més, en el fons, jo crec que molts culers, la majoria dels culers, no voldrien veure l'Espanyol a la segona. Molts culers els agrada l'Espanyol a la primera, els agrada aquesta rivalitat i els agrada veure que pateix l'Espanyol, però que poden enfrontar-se amb ells. Jo crec que els agrada els culers en si. Jo no crec que majoritàriament els culers vulguin l'Espanyol a la segona, jo no ho crec.
A mi igualment, no em sembla una falta de respecte en tots els sentits perquè no s'insulta a ningú.
No, però a mi no m'agrada.
Jo ni l'aprovo ni el desaprovo. L'únic que crec també que només es parla quan el Barça diu a segunda, segunda. M'agradaria saber tots els partits de Cornellà Prat que es diu puta Barça, puta TV3, Víctor Valdés, hijo, ja ho sabem lo que és, etc. I això no és escàndol només als partits del Barça, els que canten partit dia sí, dia també, però d'això, d'aquests valors, no es parla mai.
I això passa a tots els camps,
jo dic l'espanyol, jo al Camp Nou l'únic que l'he sentit és a segunda, segunda.
No, però jo no estic criticant,
que tampoc és un insult.
No estic criticant el fet sigui els valors del Barça o així, sinó en general, vull dir, que a mi, que un equip el liquidin a segona, no m'agrada.
No.
M'agrada ni el camp del Depor, ni el camp del Betis, ni el camp del Barça, ni el camp de
l'Espanyol,
ni el camp del Madrid.
Es fa notícia i es fa la melé quan passa el Camp Nou. Però a mi em sembla increïble.
Això és lògic que la transcendència que té el partit.
No, però a mi em sembla increïble que quan es va a l'altre camp es diu puta tot el rato al Barça i hi ha una cadena pública que defen l'Espanyol igual que el Barça, ara mateix, i no es diu res, no passa res, no hi ha ninguns valors allà. O sigui, jo només em pregunto això, jo no et dic que estigui bé el que fa el Barça, però em sembla que la vara a medir no és la mateixa, quan uns ho fan i els altres també, a la seva manera.
No, pitjor, perquè els altres insulten.
No, és que és això.
Aquí és una opinió que un podrà estar d'acord i l'altre no.
Només faltaria.
Però és el que dius tu, vull dir que la diferència és que uns hi ha uns insults que darrere sí que es podrien esbrinar on estan els valors que defensen aquests crits. Però d'altra banda, l'únic que s'està dient és un desig d'un grup d'aficionats que possiblement convertirà en una realitat que baixarà a segona edició. Això no és un insult, vull dir, això és una realitat. Vull dir, l'altre, els insults i tal, doncs el meu sí que
per mi és molta,
va més enllà.
És molta més falta de respecte. A més, molts al Barça volen a l'Espanyol a segona i molts a l'Espanyol volen al Barça a segona. Per tant, no sé quina milonga ens hem inventat aquí de faltar valors.
Hagués estat bé.
Jo m'agradaria dir que...
I tanquem, vinga, anem a la pilota.
El que ha dit el Jesús, que no m'agrada que estigui tot el camp que dit això, perquè els romans del futbol volen que l'Espanyol com a equip català estigui a primera divisió, no? Però de totes maneres, el que dic al Marc, també estic molt d'acord que no, els valors aquests que hi ha al camp de l'Espanyol que es diuen no existeixen, perquè és un continu de cada setmana. I a més et diré més, per dir-te alguna cosa ja afegit al tema, és, per exemple, jo vaig estar al Catalunya-Nigèria i em sembla que la cantat de banderes senyeres que hi ha, en tot l'any al camp de l'Espanyol no hi són. Sempre superen les espanyoles les catalanes. Però de tros, perquè és que només que portis dues banderes d'Espanya ja superes els catalans que hi ha allà.
Aquí entraríem en un altre tema. Aquell dia els càntics van ser tots respectuosos al Catalunya-Nigèria?
Totalment.
Dèiem que hagués estat bé que avui estés aquí el president de la penya Pericos, el Toni Jiménez, per defensar i per entrar en debat. De fet, hem pogut parlar amb ell avui, ens ha dit que per compromisos laborals ell no pot assistir a aquesta tertúlia, si bé ens ha derivat en l'Àngel Casas, qui va ser president, i que també hi hem pogut parlar al principi, a partir de dilluns vinent vindrà.
Precisament vull dir-te que l'Àngel Casas va vindre amb nosaltres i va ser el primer que després d'acabat el partit em va felicitar per l'actuació del Barça.
Doncs el dilluns vinent ell s'ha compromès a ser aquí, per si un cas li farem un recordatori. Entrem a la pilota d'or, avui s'entrega, per fi, després de tant temps parlant-ne, sembla que ja els favorits són clars, en categoria masculina, Leo Messi, com a millor entrenador, Vicente del Bosque. És una gala on també s'ha de donar a conèixer, vaja, l'11 mundial, l'11 de la FIFA, el Premi Puskas, el millor jugador, si no m'equivoco hi ha Neymar com un dels candidats, per tant es trobarà amb la representació del Barça qui viatgi, també amb la del Madrid, sense Mourinho, que recordem s'ha quedat a preparar el partit del Celta. I en femení, Marc, també, evidentment, s'ha de reconèixer el mèrit a la millor jugadora de l'any.
Sembla que no existeixi, no? Sí, també es dona...
També es fa avui.
També es fa avui, sí.
Dins d'una mateixa gala.
Sí, estan dos americanes, que de fet estarà entre elles dos, segur, quasi segur, Alex Morgan, però bueno, també està Vivian Bach i la brasilera Marta Vieira, que... ja la coneixem.
La guanya sempre.
Exactament, o sigui, és la que ja l'ha guanyat, que mai a nivell de seleccions ha guanyat res important, però que ha sigut una jugada molt mediàtica i aquest any ha fet una bona temporada en el seu equip en el Tireso de Suècia amb la Vero Boquete. O
sigui, exacte, amb una jugadora de la selecció espanyola. Potser la notícia de Marc seria una mica que de les candidates no hi ha cap jugadora nipona aquest any.
No, està clar. Aquest any, sobretot, tal com l'any passat es va tenir en compte el Mundial d'Alemanya, 2011, que va guanyar Japó els penals als Estats Units, aquest any, hi va guanyar Omar Issawa, aquest any s'ha tingut en compte sobretot a la referència de la final dels Jocs Olímpics que va guanyar Estats Units a Japó. Llavors han estat dos americanes, Abby Bambach, que és veterana, que ja es diu que si no guanya ara, per tota la seva trajectòria, a 32 anys ja no guanyarà, i després està Alex Morgan, 23 anys, joventut, talent i una de les jugadores més decisives en aquestes Olimpiades que segurament s'endurà la pilota d'or. I Marta Vieira és una mica doncs la recurrència i bueno, i això, no? Una jugadora mediàtica que sempre està allà i que jo crec que aquest any no rascarà perquè a les Olimpiades va quedar eliminat a Brasil en els quarts de final. Per tant, jo crec que serà o Alex Morgan o com a molt a Abby Bambach. I els entrenadors també, hi ha entrenadors. Que són el...
També hi ha qui dirigeix el futbol femení, evidentment.
Està Bruno Vini, el seleccionador francès, està el Nonio Sasaki, que és el seleccionador de Japó, i Pia Sunhech, que és la seleccionadora dels Estats Units, per tant, tres seleccionadors, en aquest cas.
Mira, ho comentàvem. Vicente del Bosque, el veieu vosaltres com a millor entrenador?
Jo crec que sí.
Sí, perquè el Guardiola no, aquest any no ha actuat i, per tant, no veig...
No ha actuat, no va guanyar la Lliga...
Exactament.
No va guanyar, vull dir que el lògic és que li doni la Vicente del Bosque. Seria
i algú és del parer de l'Antonio Rodríguez, que creu que...
Pepe Mel.
La mereix Iniesta. Ara però tornem a...
Gens d'acord. O sigui, aquí hi ha dos jugadors que es mereixeria la pilota d'or, tant l'Iniesta com el Xavi. I per tant, no hi veig ara que l'Iniesta hagi quedat al final, no ho veig. És la pilota d'or pel Messi, per tot l'1 de l'any, perquè és partit de dia partit. I l'Iniesta també està molt de temps lesionat, i a més, entre el Xavi i l'Iniesta, és difícil decidir, Ja portem diversos anys així.
A mi m'agradaria que la guanyés l'Iniesta perquè segurament com a probabilitats li costarà molt més poder tenir l'opció de fer-ho, però com que aquest reconeixement és per la feina durant un any, doncs no hi ha dubte que és el Messi el que l'ha de guanyar. Vull dir...
És que en aquests últims anys el problema de jugadors com el Xavi, com l'Iniesta, com el mateix Cristiano Ronaldo i així, és que està el Messi.
Clar.
Està el Messi, és indiscutible, vull dir. Ens agradi o no, ens agradi molt l'Iniesta, ens agradi molt el Xavi, el Messi és diferent. És el millor. I el problema d'aquests jugadors és aquest. Vull dir, jo no sé si continua aquesta trajectòria el Messi, potser tenien que donar un premi pel Messi i buscar un segon premi per donar-li un d'aquests altres que també se'l mereixen.
Pels mortals, no? Un pels mortals.
Sí, que, sí, que si no estigués Messi...
Que no es barregin mortals i mortals, que no es barregin el mateix. No? Clar, no? Si no, no te li sent.
Anem tancant, per cert, Marc. Hem de felicitar una jugadora del Barça, sí. Alexia Putellas, que ha estat escollida millor jugadora catalana, no?, de l'any 2012.
Sí, millor jugadora de l'any catalana, i l'any passat va ser Marta Torrejón, la jugadora de l'Espanyol. Aquest any ha sigut Alexia Putellas, que és la jugadora que ha fitxat el Barça aquest any del Llevant, jugadora de Mollet del Vallès, i que va passar pel Barça, per l'Espanyol, categories inferiors, i també pel Sabadell, quan existia.
Doncs senyors, ens tornarem a trobar dilluns de la setmana vinent, si tot va bé. Per cert, va començar el Dakar el dia 5, no ho ha fet habitualment aquest any, el dia 1 com ho feia generalment, ha arrencat a Lima, al Perú, i acabarà a Xile, a la mateixa capital, Santiago de Xile. No sé si el seguiu una mica.
Jo l'acostumava a seguir, el que passa que aquest any es dona una circumstància, que me l'apuntava la meva dona i que crec que té raó, que és que sempre començava per Nadal, el dia de Sant Esteve i així, i això és un atractiu de que estàs de vacances, estàs tranquil·lament.
És una mica com el Tour de França a l'estiu, eh?
I ho segueixes. Però clar, començar ara, que comences just, tot just a treballar i així, serà més difícil...
T'ha d'agradar per arribar a última hora de la nit i mirar el resum, no?
Que el Tour és per fer les becaines, moltes vegades, segons l'etapa.
Sí. Fins que esperes al Peduet...
Com el Canal Història, exacte, sí, sí.
I Mundial d'handbol, també, que el tindrem a Granollers i a Barcelona d'aquí a ben poc. No sé si aquest esport potser sí que el seguim una mica més.
Sí, i tant.
Segueix més.
Aquí a Sant Cugat, a més, tenim bons equips, bona representació, i aquest any hi ha conjunts que estan fent una molt bona competició. Tots quatre, Jesús Galindo, Josep Maria Félez, Joan Carles Galofré i Marc Lorenzo, moltes gràcies, que acabeu de passar un bon dia i una bona setmana, i dilluns vinent, doncs, més tertúlia.
A tu.
Gràcies a vosaltres.
El teu dia a dia, a Sant Cugat a Fons.